Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Com comentàvem ara precisament en el mirador de l'actualitat, Carles Puigdemont ha plantejat avui des de Madrid que l'Estat accepti la negociació i la concreció d'un pacte per fer un referèndum a Catalunya. En un dels esmorzars informatius que organitza a Madrid l'agència Europa Press, el president de la Generalitat ha assegurat que a Catalunya hi ha un govern que funciona amb projecte i amb suport parlamentari, cosa que contrasta, ha afegit, amb el bloqueig que hi ha al conjunt d'Espanya. No hi havia cap representant del govern espanyol, però sí 9 ambaixadors estrangers, entre ells els de França i el Regne Unit. Precisament és notícia també el possible futur judici pel 9-N. L'acusació popular del cas demana que Artur Mas sigui condemnat a 6 anys de presó i 22 d'inhabilitació, la mateixa petició que es fa per a l'exvicepresidenta Joana Ortega i per a l'exconsellera Irene Rigau. Recordem que la Fiscalia només demanava penes d'inhabilitació per a Mas, Rigau i Ortega. Recordem que el delicte de malversació de fons públics és l'únic que comportaria una pena de presó en aquest cas. I aquest matí la comissió gestora del PSOE ha anunciat que encara no es convoca el comitè federal que hauria d'oficialitzar l'abstenció a la investidura de Rajoy. El dirigent andalús Mario Jiménez, portaveu de la gestora, ha anunciat que Antonio Hernando continuarà sent el portaveu socialista al Congrés i assumirà el paper de president dels tres grups parlamentaris, que són els del Congrés, el Senat i el Parlament Europeu, una funció que fins ara desenvolupava el dimitit secretari general Pedro Sánchez. També és notícia que el president francès François Hollande ha anunciat que està dubtant si rebrà Vladimir Putin en la visita que el president rus farà a París dimecres de la setmana vinent. Justifica els dubtes sobre la posició del president rus sobre la guerra a Síria amb la seva implicació en els atacs contra la població civil. Fins aquí l'actualitat i fins aquí el mirador. Ara ens quedem avui, que és dilluns, a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing up the road just for... Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Catalunya és capdavantera en publicacions científiques mundials. Amb el 0,1% de la població mundial, publica l'1% dels articles científics reconeguts.
Font, Observatori de la Recerca.
La força d'un gran país. Generalitat de Catalunya.
Fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II. Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Càritas Catalunya presenta demà la seva memòria corresponent a l'any 2015. Segons ens avançava, ja el dia 5 de setembre passat, en el primer programa de la nova temporada, la presidenta de l'entitat, Carme Borbonès, el document ens revelarà que més de 41 milions d'euros han arribat directament a Càritas a Catalunya per ajuts a projectes. També aquesta memòria ens dirà que augmenten les persones ateses, són 344.000, i també s'incrementa d'un 6% el nombre de voluntaris, que són, atenció, la dada més positiva per aplaudir entre tots, 12.300, amb 476 professionals contractats a les diferents Càritas diocesanes. Les necessitats, en qualsevol cas, són diverses. Hi ha 1.730 projectes a nivell de Catalunya. Ens preguntem quina és la missió actual de Càritas a la societat catalana. Amb l'impacte d'aquesta crisi, moltes vegades acumulat, i que fa més greus encara les conseqüències, encara que sembli que ens recuperem. Hi ha altres dades importants d'aquest 2015, per exemple, que 7.700 persones estan sense sostre, o que l'11% de les llars catalanes tenen tots els seus membres a l'atur, i també que l'augment de la pobresa és una realitat malgrat la teòrica sortida de la crisi. Aquestes dades i moltes altres les coneixerem oficialment demà en aquesta presentació de la memòria. És molt important aquesta tasca de donar a conèixer l'acció caritativa conjunta de Catalunya, una activitat que es va iniciar l'any passat, perquè d'aquesta manera tots ens sensibilitzarem molt més. Els més de 12.000 voluntaris, els 476 professionals i tota la societat que demana a crits i ho fa palès a través de Càritas un gran pacte contra la pobresa i contra l'atur. Per cert, que demà en el programa El Mirador de l'Actualitat parlarem d'aquest tema, precisament amb la presència de la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, del director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Joan Torrents, i del també director de Càritas Diocesana, però de Terrassa, Salvador Ubiols. Aprofundirem en un tema que ens preocupa a tots i particularment a aquest programa, La Veu de Càritas. És una de les accions al donar a conèixer les xifres, però el més important és que tots siguem ben conscients que més enllà de les xifres hi ha el més important, que són els rostres d'aquesta necessitat sovint desesperada i, en qualsevol cas, una necessitat que va lligada a un dret bàsic, com és el dret a la vida, a l'alimentació, a l'habitatge i al benestar. És qüestió de la Declaració Universal dels Drets Humans. Avui la diòcesi protagonista és Càritas de Sant Feliu de Llobregat. Ens acompanyarà, després del missatge del bisbe Agustí Cortés Júnior, una persona que està vinculada des de fa temps al que és el projecte sense llar d'aquesta Càritas diocesana. Francesc Arnaez l'entrevistarà durant els propers minuts. També tindrem avui un testimoni que ens arriba des de Lleida. Patrícia Ibáñez ens presentarà la feina que fa a Lleida el Centre Català de Solidaritat, particularment, sobretot, per pal·liar el problema de les drogodependències i també de l'addicció a l'alcohol. Això, les notícies i l'agenda, és el que us proposem avui a La Veu de Càritas. Us acompanyarem l'equip habitual fins a les 9 del vespre amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
I com que avui la diòcesi protagonista és Sant Feliu de Llobregat, tenim la reflexió que ens ha preparat el seu bisbe, el pastor d'aquesta diòcesi, Agustí Cortés Soriano. Monsenyor Cortés, bona nit, benvingut. Endavant amb la seva reflexió, amb el seu missatge.
Entre les preocupacions que tenim, pensant en Càritas, el voluntariat, la diòcesi... Cal subratllar aquesta. Pot ser que funcionem com si fóssim dues realitats en paral·lel, cadascuna amb la seva identitat, el seu plànic, el seu compromís, les seves activitats. Però aquest problema fa que tant Càritas com la pròpia diòcesi de Sant Feliu perdin elements fonamentals. Primer, Càritas perdria o perd, de fet, de vegades, la seva identitat, i la comunitat cristiana, la diòcesi de Sant Feliu, perd, de fet, una dimensió que li és exigida pel propi Evangeli, que l'Església, com a tal Església, faci justícia i caritat amb els pobres. El repte és profund i és seriós, perquè Càritas i l'Església diocesana responen al mateix amor i al mateix Evangeli. Podríem dir, fins i tot, el mateix projecte d'Església. Un repte de sintonia, d'anar plegats, d'entendre's, d'informar-se. Aquesta empatia que ha d'haver-hi entre l'Església diocesana de Sant Feliu i la seva Càritas, i subratllo allò de la seva Càritas, que és així, es manifesta en el concret de cada dia, però també en la qüestió més normativa, estructural. La qüestió estructural vol dir que Càritas diocesana s'ha de sentir implicada a la diòcesi, als seus plans, als seus projectes. I la diòcesi no només ha de conèixer, sinó també veure's implicada en allò que fa Càritas. La vida quotidiana vol dir que, d'una manera natural, el membre de l'Església diocesana senti, experimenti, que fa feina a favor dels pobres mitjançant els voluntaris i l'estructura de Càritas. I, al contrari, Càritas, que sàpiga que el pla de la diòcesi i el projecte global de la diòcesi que té per voluntat de Jesús, doncs és seu també i es veu naturalment implicada en la marxa i en l'execució d'aquest pla.
Moltes gràcies, senyor bisbe Agustí Cortés de Sant Feliu de Llobregat, pel seu missatge. Fins aviat. Seguim endavant avui a La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
La directora titular del Col·legi Episcopal de Lleida i el president de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, que gestiona les llars del Seminari de Lleida, van signar ara fa 10 dies, el divendres 30 de setembre, un conveni de col·laboració. En aquest acord, el Col·legi Episcopal ofereix les instal·lacions de la piscina i les seves activitats a les famílies de les llars del seminari per promoure la salut, la condició física i la qualitat de vida de les famílies esmentades.
Diumenge 2 d'octubre va tenir lloc al poliesportiu de Palau-Solità i Plegamans una botifarrada solitària organitzada per Càritas, Palau-Solità i Plegamans. Aquesta activitat del Bisbat de Terrassa va plegar nombroses persones col·laboradores de Càritas d'aquest municipi vallesà. En representació de Càritas diocesana va assistir-hi Salvador Ubiols, director general.
Dilluns i dimarts de la setmana passada, els serveis generals de Càritas diocesana de Terrassa, situats a Sabadell, va tenir lloc el curs d'habilitats directives sobre relació d'ajuda, counseling, adreçat a professionals de Càritas de la diòcesi terrassenca. Aquesta activitat formativa ha estat coordinada per Valentín Rodel, membre del Centre d'Humanització de la Salut dels Religiosos Camils, i van participar 17 treballadors i treballadores de la institució.
El 4 d'octubre es va posar en marxa una campanya de comunicació que durarà tot el mes, amb l'objectiu de sensibilitzar la població catalana entorn a l'acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades. Càritas participa en el comitè que promou aquesta iniciativa.
I a banda de l'inici d'aquesta campanya de comunicació que es va posar en marxa, com dèiem, dimarts passat, us expliquem també que l'arcabisbe de Barcelona va inaugurar dijous passat a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona el nou curs de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona amb una ponència sobre la misericòrdia com a inspiració i motor de la nostra acció. En la seva ponència, Monsenyor Omella va animar els voluntaris i els treballadors a no defallir, ja que el treball que fan arriba a molta gent i que, encara que no els ho diguin, els han tocat el cor, va afegir Omella amb la seva escolta i la seva entrega generosa.
Amb motiu de la Jornada Mundial del Treball Decent, impulsada per l'Organització Internacional del Treball, els bisbes de Catalunya han fet pública una nota en la que donen suport a les delegacions diocesanes del Pastoral Obrera i altres entitats cristianes i recorden el compromís que tota la comunitat cristiana ha de tenir perquè tothom pugui aconseguir un treball decent en condicions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat humana.
Precisament amb motiu de la celebració de la Jornada Mundial per al Treball Decent, les organitzacions d'Església Càritas, la Conferència Espanyola de Religiosos Confer, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, Justícia i Pau, la Joventut Estudiant Catòlica i la Joventut Obrera Cristiana han impulsat la iniciativa Treball Decent i han convocat diversos actes públics arreu de l'Estat. L'objectiu de la campanya ha estat fer visible i denunciar la situació de desigualtat en l'accés al treball decent i l'atemptat a la dignitat que això representa per a moltes persones del nostre entorn. A Barcelona, l'acte es va fer divendres passat al vespre al Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Mercè Darnell, de Càritas Diocesana de Barcelona, va llegir-hi el manifest.
Carles Sant Martín, delegat de Càritas Diocesana de Lleida i president de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, i Ignasi Fanlo, director de l'àrea de negoci de CaixaBank a Lleida Ciutat, han signat un conveni de col·laboració a través del qual l'obra social La Caixa destina 10.000 euros a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies en situació de vulnerabilitat social.
Per al bon desenvolupament de la tercera trobada de Càritas Catalunya ha estat imprescindible la creació de la figura del voluntari col·laborador a través del qual i de manera totalment desinteressada es vehicularan totes les iniciatives que es duran a terme al llarg de la trobada que es farà, recordem-ho, el 22 d'octubre a Tarragona. Aquests 150 voluntaris rebran una formació específica aquest proper dissabte, dia 15, al mateix Teatre Auditori del Camp de Mart, a la capital del Tarragonès, on hi haurà una explicació del desenvolupament de la trobada, consignes d'emergència i les actuacions concretes de cada grup.
Dijous passat, al Centre Sant Domènec de Càritas de Balaguer es va gaudir d'una xocolatada i un espectacle d'animació gràcies a la campanya Cap nen sense oportunitats a l'escola. És una iniciativa que té com a finalitat que tots els nens i nenes puguin seguir el curs escolar en igualtat de condicions. Una campanya que es marca el repte de reunir els fons suficients com per poder proporcionar ajuts econòmics per a material i llibres escolars, beques menjador i activitats extraescolars.
I us informem que ja s'han posat a la venda les entrades per al concert a benefici de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat que la Fundació Música Solidària i l'Orquestra UNESCO Barcelona realitzaran el proper 13 de novembre a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú. Dintre del cicle de 24 concerts per lluitar contra la pobresa infantil, l'Orquestra UNESCO Barcelona interpretarà el concert per a clarinet i orquestra i la Sinfonia Concertant de Wolfgang Amadeus Mozart. Les entrades es podran adquirir a través del web de l'Auditori Eduard Toldrà al web www.auditoritoldrà.cat. I acabem aquest resum informatiu recordant-vos que al Facebook de Càritas Catalunya hi trobeu també altres informacions, moltes d'elles publicades en llocs web, agències i altres mitjans de comunicació.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. la diòcesi de la setmana.
I de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat volem conèixer avui un projecte concret. Es tracta del Centre d'Acollida Abraham de Vilafranca del Penedès. És un lloc per a homes sense llar i del qual és el màxim responsable Josep Francesc Canal, que ja ens escolta i ja ens acompanya amb Francesc Arnaez, que li farà diverses preguntes perquè tots coneguem el programa Sense Llar de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i particularment aquest centre. A Sant Feliu de Llobregat, en aquesta diòcesi protagonista avui de la setmana a la veu de Càritas, tenim Francesc Arnaez, de l'àrea de comunicació i sensibilització. Francesc Arnaez, bona nit i endavant amb la teva
entrevista. Moltes gràcies, Ignasi. Bé, molt bona nit. Avui ens acompanya el Josep Francesc Canal, que és el referent del programa Sense Llar de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Molt bona nit i benvingut.
Bona nit.
Bé, abans de començar, el teu nom és Josep Francesc, però tothom et coneix com a Júnior, veritat?
Sí, vull dir, fa molt de temps que em diuen així i ja m'ha quedat aquest nom. Va.
Bueno, doncs, Júnior, explica'ns una miqueta en què consisteix la tasca del Centre d'Acollida Abraham.
El Centre d'Acollida Abraham és un centre per a homes que estan en situació de sense llar. Està ubicat a la població de Vilafranca del Penedès i el centre va sorgir de la necessitat que va detectar la Càritas Interparroquial de Vilafranca en veure que hi havia moltes persones que estaven, bueno, en situació de viure al carrer o que vivien en llocs que no reunien les condicions d'habitabilitat.
I has dit que el centre està ubicat a Vilafranca. Per sí. Què concretament a Vilafranca i no...?
En un inici va ser... Està ubicat a Vilafranca perquè és un lloc on la gent anava a buscar-se una mica la vida, amb el sentit de que quan hi ha la verema hi havia molta població o moltes persones que anaven a buscar feina. El que passa que a mesura que ha anat passant el temps, doncs, bueno, aquesta població s'ha anat quedant a viure a Vilafranca i a les Rodalies, però amb unes condicions que no eren les adequades. Llavors, per això, el centre s'ha anat, bueno, s'ha anat adaptant a les necessitats de les persones que han anat venint.
Perquè aquestes persones, quan parlem de que les condicions no són les adients, què ens podem imaginar, per algú que no sàpiga...?
Són persones que potser han marxat del seu país o marxen de la seva regió, d'aquí, potser de l'estat espanyol o d'altres països, i venen a buscar un futur millor, no? A veure, en el sentit, a Vilafranca venien a parar pel tema de la feina. Però a mesura que es va mecanitzant més al camp, la mà d'obra que feia falta, doncs ja no és la que es necessita. Llavors, moltes d'aquestes persones es quedaven, bueno, com a punt de referència, quedaven a Vilafranca, però vivien el que era l'extraradi, en barraques, en cases ocupades. Llavors, fa que, bueno, l'increment de persones sense llar vagi augmentant amb els darrers anys.
Uh-huh. I el centre d'acollida, en quin personal compteu? Hi ha professionals, hi ha voluntaris...?
Tenim 6 professionals com a Càritas Diocesana, però tenim un grup d'uns 15 voluntaris que donen suport a les tasques del quotidià. A banda, tenim també un grup de col·laboradors que en moments puntuals, pues, els demana una mica el suport, no? La tasca del voluntari és fonamental pel centre d'acollida perquè és s'intenta crear vincle amb la persona perquè la mateixa comunitat cristiana pugui ser referent d'aquestes persones sense llar. Perquè amb la tasca professional a vegades no podem arribar a tots els àmbits de la persona.
I aquesta implicació, en el cas de Vilafranca, de la comunitat, hi ha estat des del principi?
Fruit d'aquesta necessitat detectada i de la implicació, s'han creat altres projectes que van en benefici d'aquest perfil. Uh-huh. O d'aquest grup de persones que estan en situació de sense llar.
Uh-huh. I la tasca que es fa en el centre d'acollida, quina és aquesta tasca? En què consisteix aquesta tasca d'acompanyar els homes?
Som molt assistencialistes, però bueno, s'ha de cobrir la necessitat d'això pluc i de menjar. Oferim altres possibilitats, ja sigui que la persona tingui un espai de relaxació, entenent aquest espai de relaxació en què se li ofereixen 6 nits que pugui estar allà, i amb aquestos 6 nits la persona pugui, una altra vegada, pues, bueno, si ha de tramitar-se algun tipus de documentació, ha de fer alguna visita a metge, que ho pugui fer en calma. S'intenta també vincular la persona, ja sigui a serveis socials del municipi o amb els treballadors socials que Càritas també té al municipi, per veure si la situació de la persona pot anar millor.
Seria un lloc on poder estabilitzar la situació o és, realment és un lloc de pas? I...
En principi és un lloc de pas. A veure, per poder estabilitzar la situació hem de tenir també tota una cartera de serveis que vagin vinculats al centre d'acollida. No ens agrada dir-ho, però el centre d'acollida és tipologia d'alberg. Un alberg és oferir 3 nits o 6 nits, però més no podem oferir si no hi ha una alternativa d'habitatge o d'habitació compartida per la persona que passa pel centre. Si no tenim, si no hi ha darrere pisos on poder derivar les persones, no es pot arribar a fer un treball complet amb la persona.
Perquè el perfil dels homes, perquè és un centre d'acollida per homes, quin seria? O sigui, hem parlat d'homes que viuen en barraques...
El perfil ha sigut molt canviant. En els darrers anys, la imatge que es té de persona sense llar, una persona que està envoltada de brutícia, que anava amb un carretó amb les seves pertinences, tot això ha anat variant. Ara se'ns apropa gent al centre d'acollida que en cap moment diries que són, que estan en situació de sense llar, no? El fet també de poder estar amb un temps llarg al carrer ja ha afegit que la persona també pot començar a tenir altre tipus de problemàtiques associades a salut mental o al tema de drogodependència. Vull dir, el tema està de que quan es detecta una situació d'aquestes, el poder donar les eines el més aviat possible a la persona. Tot i que no és fàcil, perquè si la persona tampoc no vol, no podem forçar els processos amb les persones.
Per tant, treballant amb els homes sense llar, no? El primer que hi hauria d'haver és una voluntat, no? del deixar-se...
Ha d'haver voluntat per dues bandes. Una per part de voluntaris i professionals, d'acollir a la persona tal i com és, i l'altre és de la persona de voler sortir de la situació en la que està. Vull dir, si no hi ha això, poca feina podem fer, a banda de l'aixopluc i del menjar que donem.
Es tracta d'un centre d'acollida més aviat petit, no? Que hi ha 12 places?
Sí, tenim disponibilitat de 12 places. Des de que hem obert hem estat sempre... Bueno, hem de ficar el cartell de que no hi ha places. El que sí, en època que quan, sobretot a l'hivern, el fet de no tenir places no ens exclou de poder pagar habitacions a les persones. Habitacions o pensió, perdó. El que es paga són pensions, no? Tampoc tenim un pressupost molt elevat per anar pagant moltes pensions, però, bueno, les persones que ens venen a última hora són derivades amb una pensió del municipi. Altres són derivades a altres albergs o centres d'acollida que poden haver o a Tarragona o a Barcelona.
En aquests moments s'estan fent millores, no?, en el centre d'acollida.
En un futur hi ha la previsió d'ampliar el que és l'espai més de menjador i poder tenir una sala polivalent amb la que es puguin treballar altres habilitats amb els senyors que estan al centre d'acollida, però bueno, ara s'està en projecte d'acabar de redefinir els planells.
Perquè el centre d'acollida, el servei que ofereix als homes... Seria des de la tarda, al sopar, fins...
Hi ha un horari establert que és de 5 de la tarda a 9 del matí. A partir de les 9 del matí s'ofereix també com a centre d'acollida l'espai de dutxes, que és un espai amb el que amb algunes persones de la població de Vilafranca o de Rodalies venen a dutxar-se allà. Hi ha la possibilitat també d'utilitzar el servei de bugaderia. I després, bueno, les persones que estan... visquent amb nosaltres durant 6 nits, pel matí se'ls facilita el dinar i una altra vegada es torna a obrir al centre a les 5 de la tarda. En un futur es preveu de tenir obert les 24 hores del dia al centre, perquè els senyors no hagin de sortir una altra vegada al carrer, que es puguin quedar allà. El que passa que tot això anirà en funció de les obres que hem de fer i dels espais que puguem tenir.
Recordem que avui estem conversant amb Josep Francesc Canal, de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, sobre el centre d'acollida Abraham de Vilafranca del Penedès. Júnior, creus que és necessària fer una tasca de donar a conèixer el que es fa des del centre d'acollida Abraham?
Per les noves generacions, val a dir també que les escoles intenten portar els alumnes a que els expliquem com funciona el centre. Això també és una eina que, de transmissió del que s'està fent des del centre. No? S'intenta explicar què és el que fem, què és el que oferim, quin tipus de persones venen al centre, i esperem que els nois i noies que venen de les escoles pues, bueno, siguin transmissors de la tasca que s'està fent.
Potser cal trencar, no?, aquests estereotips de les persones sense llar que abans parlaves, no?
Sí, el tema està de que persones sense llar, tots podem ser persones sense llar, perquè no només depèn d'un factor, sinó que hi ha molts factors. Un dels factors principals és el fet de no tenir ingressos, però, bueno, ens hem trobat persones que sí que tenen ingressos, però estan en situació de sense llar, no? El fet de poder mantenir una feina facilita que la persona pues, bueno, deixi de ser persona sense llar, perquè amb una feina hi ha tota una sèrie d'hàbits associats que pot anar, bueno, que se'n poden sortir de la situació en concret. No és el fet només de tenir ingressos, de tenir una pensió d'allò, sinó és el fet de que, a veure, amb una feina has d'anar ben arreglat, has de ser puntual, has de dormir unes hores per poder ser productiu, crees un altre cercle d'amistats. Tot això, si no tens un espai on conviure, a vegades es fa difícil.
I abans ens ho estaves apuntant una mica, no? Però quines oportunitats tenen aquestes persones per sortir d'aquesta situació? Quines esperances?
L'esperança és que com a comunitat cristiana que som, els hem d'acollir. Vull dir, hem d'oferir els recursos que tenim, però també hem d'oferir el nostre temps, hem d'oferir la nostra amistat, hem d'oferir el saber estar amb ells perquè puguin tornar a viure amb normalitat la seva vida. Que puguem, molts voluntaris ens ho diuen, estan contents de participar en el centre perquè quan veuen els senyors pel carrer poden entablir una conversa amb ells. Ja no el veuen com la persona que està estirada en un caixer automàtic o està a terra demanant almoina, sinó que hi ha un més a més, ha d'haver un algo més.
Que aquestes persones comptin, no? Suposo que una de les dificultats deu ser tenir aquesta sensació de no comptar o no ser visible.
Molts d'ells tenen una sensació, o no, perquè hi ha una sensació de solitud. Vull dir, ningú, el fet de que hi hagi una persona demanant al carrer i molta gent passi de llarg o no pregunti, això bueno, fa molt que pensar, no? Llavors el que s'intenta una mica és crear vincle, no? No tant fer de pares i mares d'aquestes persones, sinó de crear vincle. Tampoc estem demanant als voluntaris que siguin amigos de l'alma i se los lleven a su casa, no estem demanant això, però que sí, que si veus una persona, pues que li puguis preguntar si es troba bé, si es troba malament, com li va la vida, com està la seva família, una mica el que s'intenta des del centre és poder transmetre tot això, no? Viure una mica amb normalitat, no? Intentar també ser crítics o ser esperançadors o a vegades intentant, bueno, hem de fer denúncia de que aquesta situació d'aquestes persones no és perquè se l'hagin buscat ells, sinó perquè el panorama mundial està com està, no?
I aprofitem que tenim aquest espai per poder fer denúncia, que és el que ens agrada, el que podríem demanar a les administracions, que és allò que hauria de canviar.
L'administració fa coses, nosaltres no ens podem queixar, estem amb col·laboració amb les diferents administracions. El que passa que nosaltres ens trobem que no hi ha sortida per les persones que tenim al centre d'acollida. Ens farien falta pues, poder tenir una xarxa d'habitatges que ja hi és, però potser n'hauria d'haver molts més, a on poder adreçar les persones. Falta espais de reflexió, que ja hi són, però a vegades espais de reflexió amb l'administració i amb els propis voluntaris o les comunitats cristianes, cap a on hem d'anar. Vull dir, s'ha de mantenir el sistema aquest o hem de potenciar que la persona se'n pugui sortir? Vull dir, hem d'anar treballant perquè no només tot és un tema econòmic, a vegades és més un tema de posicionament, de com ens posicionem davant d'això, no?
Bé, doncs, moltes gràcies, Júnior, per acompanyar-nos aquesta nit i apropar-nos una mica la realitat de les persones sense llar i la tasca del Centre d'Acollida Abraham de Vilafranca. I...
gràcies a vosaltres.
I fins aviat.
Gràcies, Francesc Arnaez, que ha conversat aquests últims minuts amb Júnior Josep Francesc Canal, responsable del programa Sense Llar de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, un programa que acull i gestiona el Centre d'Acollida Abraham de Vilafranca del Penedès, un lloc, com hem sentit, per a homes sense llar. Tot agraint aquesta col·laboració avui de la diòcesi de Sant Feliu i de Francesc Arnaez, apuntem breument una frase de la carta dominical del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, en què parla precisament sobre la importància de potenciar una bona relació des de tots els punts de vista entre pares i fills en el si de la família per evitar també situacions d'exclusió. Diu el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, inseguretat, por, ansietat patològica és el quadre que presenten no pocs fills atabalats per la pressió d'uns pares envoltants, dominadors, exigents, que no poden suportar que el fill se li escapi de les mans, diu entre cometes. No es tracta avui, afegeix, dels tradicionals pares autoritaris, sinó d'aquells que tant si són ideològicament moderns com antics, amb formes i llenguatge molt efectiu, pretenen controlar tots i cadascun dels moviments del fill. El fill és obra seva, projecció de les seves pròpies frustracions o objecte que satisfà la seva pròpia carència afectiva. Conclou, quin misteri amagava el rostre de Jesucrist quan es mostrava feliç parlant del meu pare o el vostre pare i quan no va deixar d'abandonar-s'hi al moment de màxim sofriment clamant pare meu. I és que els fills necessiten els pares i quan són adults també d'alguna manera queda alguna cosa d'aquella necessitat. Amb aquesta reflexió del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, amb aquest recull breu de la carta dominical de diumenge passat, seguim endavant ara, després de la part dedicada al projecte de la setmana, al projecte diocesà de Sant Feliu de Llobregat, seguim endavant amb la veu de Càritas amb altres temes.
La veu de Càritas, testimonis i projectes que parlen clar.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Aquest dilluns ha començat Vine i veuràs, una nova experiència que ofereix Xavier Morlans, sacerdot, professor de teologia i cantautor de música d'inspiració cristiana. El creador ara fa més de 15 anys del Tornar a Creure. Vine i veuràs és una proposta de trobada per a aquelles persones que directament es declaren catòliques no practicants. Ofereix una via espiritual, un espai de trobada amb Déu, en un àtic tranquil de l'Eixample de Barcelona. Aquesta experiència és serena i respectuosa amb les conviccions dels assistents, amb l'assessorament de Xavier Morlans. Avui és la primera sessió, s'ha fet ja des de les 8 del vespre, s'està fent, i la segona és divendres, aquest divendres dia 14, a les 8 del vespre. Si voleu més informació, podeu trucar al telèfon 606-74-16-65. Amb Xavier Morlans us proposem interioritzar breument, concretament amb la seva cançó, Dóna'm d'aquesta aigua.
Dóna'm d'aquesta aigua, dóna'm l'aigua viva. Jo tinc set de vida i d'amor. Tot jo tinc set de Déu. Cara a cara. llàgrimes són el meu pa. De nit i de dia, tot hora sento dir on és el teu Déu. Dóna'm d'aquesta aigua, dóna'm l'aigua viva. Jo tinc set de vida, de vida i d'amor. Per què aquesta tristor? Espera en Déu. Dóna'm d'aquesta aigua, dóna'm l'aigua viva. Jo tinc set de vida i d'amor, de vida.
La veu dels testimonis.
Avui el testimoni ens arriba de la mà de Càritas Diocesana de Lleida. Volem parlar del gran problema de les toxicomanies i de la importància d'oferir eines perquè les persones que pateixen aquest problema es puguin rehabilitar i reintegrar en la societat. En definitiva, es puguin alliberar d'aquesta cadena, d'aquesta captivitat. El Centre Català de Solidaritat, el CECAS, a Lleida, té un projecte de col·laboració amb la Càritas Diocesana, però sobretot ofereix una ajuda que és molt important a aquestes persones. Avui, amb la col·laboració de COPE Lleida i amb l'assistència tècnica també de Ricard Álvarez, connectem amb aquest estudi, amb Lleida, per parlar amb Patrícia Ibáñez, que és la psicòloga i també responsable del Centre Català de Solidaritat a Lleida. Allà la tenim ja escoltant-nos. Patrícia Ibáñez, des de Lleida, bona nit i benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit, gràcies.
Com està?
Bé.
Primer de tot, què és el CECAS, el Centre Català de Solidaritat?
Bé, el CECAS és una fundació promoguda per les Càritas Diocesanes Catalanes, que es va fundar l'any 91 com un servei de l'Església de Catalunya, que sobretot es dedica a l'atenció de persones que tenen problemes de drogodependència, especialment amb aquelles en què es troben amb risc d'exclusió social. I el seu objectiu és una mica el generar espais per poder atendre, acompanyar i tractar tant educativa com terapèuticament amb aquest tipus de persones i les seves famílies, per anar-los ajudant a millorar el que és tot el tema de la seva qualitat de vida, l'autonomia i el seu benestar, tenint sempre en compte quina és la seva realitat.
El Centre Català de Solidaritat, pel que sabem, és present arreu de Catalunya. Vostè ajuda aquest centre a Lleida, concretament, és clar.
Sí, sí, jo estic aquí a Lleida.
Quin és el perfil de les persones que poden accedir al Centre Català de Solidaritat?
Bé, bueno, la nostra atenció va dirigida sobretot a les persones que tenen problemes d'addicció, quan ja han generat una dependència, tant amb les drogues com amb l'alcohol. Vale? Aleshores, el que fem és una primera atenció per valorar una mica quin tipus de tractament és el més adequat per cada un dels casos i es poden derivar tant a nivell ambulatori com a residencial. I després l'altre grup de persones amb les que treballem és amb el grup de famílies, tant per persones on el noi o la noia que té el problema d'addicció és conscient que té una malaltia i vol rebre tractament, i aleshores de manera paral·lela treballem amb la seva família perquè vagin fent seguiment, però per altra banda també treballem amb famílies on la persona que té el problema no té consciència de malaltia, no vol rebre cap tractament, però ells sí que en consideren que el tenen i volen rebre suport o una mica de guia per intentar ajudar el familiar que té el problema.
I a partir d'aquí doncs, es fa tot un procés, un treball, suposo que també personalitzat i adaptat a cadascú.
Sí, després d'una primera entrevista es fa una mica l'anàlisi del cas i segons el que valorem es deriven alguns dels serveis dels que disposa el FECAS.
Quins serveis ofereix el Centre Català de Solidaritat?
Bé, hi ha tres centres, no? Tenim un aquí a Lleida i després estan el de Tarragona i el de Barcelona, que són les comunitats terapèutiques. Vale? En tots tres es treballa a nivell ambulatori, tant amb la persona que té el problema de tòxics com amb les famílies. Es fa una primera entrevista, es fa l'anàlisi del cas i si la persona necessita un tractament més residencial, perquè el problema ja és més greu, aleshores es deriva en una de les comunitats terapèutiques, que en el cas dels nois van tots a Barcelona i el cas de les noies van a Tarragona. Són comunitats independents. Aleshores, en tots els centres que tenim es fan entrevistes individuals i grupals i és tant a nivell mèdic com psicològic com social. I, a més, fem controls d'orina per anar assegurant l'abstinència i anem treballant tots de manera paral·lela. ¿Vale? Uh-huh. En cas de que hagin de fer el tractament més residencial, doncs un cop acaben tota la fase d'acollida, la fase de comunitat terapèutica, comencen amb el que és la fase de reinserció social, que es pot fer seguint en comunitat terapèutica, o per la gent que és de Lleida, fan un retorn aquí i treballen amb mi a nivell ambulatori, ¿vale? Per anar reincidint a nivell social, laboral i amb la família.
Uh-huh. Avui parlem amb Patrícia Ibáñez, responsable del Centre Català de Solidaritat a Lleida. Quant temps, per cert, porta vostè fent aquest servei?
Ara fa 9 anys.
9 anys. I 9 també anys. Col·laborant amb el centre, també aquests 9 anys?
Sí, els 9 anys aquí.
Molt bé, doncs és una feina que suposo que té moments de tot, però que és gratificant pel que fa als resultats que s'aconsegueixen.
Sí, quan acaben el procés i surt bé, doncs sí, és gratificant. I sobretot el treball amb les famílies també, una mica per anar veient com van evolucionant i com aprenen a veure la persona que té el problema de manera diferent.
Efectivament, com es treballa amb les famílies? Que això segur que és molt important.
Bueno, amb les famílies treballem amb sessions individuals i treballem amb sessions grupals també. Vale? Aleshores és una mica... Si estan en comunitat terapèutica, sobretot a la dels nois, la família forma part de passa per les mateixes fases que passa el noi, no? Passa per tres grups diferents segons el moment on es troba el seu fill. En el cas de les noies, amb les famílies també es treballa a nivell individual i en grupal, el que passa és que ells no canvien mai de grup, sinó independentment de la fase on es trobi la noia, ells sempre formen part del mateix grup. Aleshores, són grups d'autoajuda, sempre. Uh-huh. I en cas de Lleida, fins ara treballàvem a nivell individual, tant si el noi o la noia estaven en comunitat terapèutica, com si estaven a nivell ambulatori, o el fill o la filla no tenia cap mena de vínculo amb el CECAS, perquè no rebia tractament. Però des del mes de setembre hem iniciat també grups d'autoajuda, ja en portem dos, i ara aquest mes continuem. Sí, que també ara ja tots treballem en les mateixes condicions.
I com es pot entrar, senyora Patrícia Ibáñez, en contacte amb el Centre Català de Solidaritat, en aquest cas a Lleida?
Sí, doncs per la gent que és de Lleida o les comarques del voltant, el que han de fer és trucar al telèfon de Càritas de Lleida, que és el 973 28 30 81, demanen hora amb mi i aleshores realitzem un primer contacte, fem la valoració del cas, plantegem el tipus de tractament i en cas de que el tractament a seguir sigui residencial, jo, el que faig és pautar les hores en Barcelona i en Tarragona i ells van allí, fan la visita mèdica, fan la visita també amb el treballador social i se'ls hi dona data d'ingrés. I amb els casos que es queden a nivell ambulatori, doncs, un cop fet l'anàlisi de cas, segueixen venint amb mi a nivell individual i anem treballant.
Un treball integral en el qual segur que vostè no està sola, que té un equip de persones. I no sé si en el que és tota aquesta problemàtica de les toxicomanies, l'addicció sobretot a les drogues i a l'alcohol, hi ha hagut alguna evolució en un sentit o en un altre aquests últims anys? Estem reduint aquesta problemàtica a nivell social, pel que vostè sap?
No, jo crec que va augmentant, sobretot els casos d'alcohol. Els casos d'alcohol, des de que va començar tot el tema de la crisi, van augmentant. És veritat que sempre hi ha més casos d'homes que de dones, però el cas de les dones també ha anat augmentant en els últims temps. I a Lleida el que sí que hem anat veient és que el que augmenta molt són casos d'ambulatori i de gent molt jove, que potser no necessiten un suport tan residencial perquè estan en un inici o comencen, però sí, sí que van augmentant.
És una llàstima, però hem d'afrontar la realitat com és, no? I per tant, potser cal redoblar esforços, tant en el que pugui fer Càritas, en aquest cas a través del Centre Català de Solidaritat, com en altres entitats o col·lectius que treballen amb aquesta problemàtica.
Sí, sí, igual que també és molt important tot el tema de prevenció, que hi ha alguns serveis que també ho treballen, i és important seguir recordant i, bueno, i que tinguin en compte, sobretot, perquè quan ells valorin o detectin que ja no ho controlen tant o que ja se'ls escapa del control, que tenen alternatives i que poden treballar-ho quan ells trobin el moment.
Ens ha acompanyat avui des de Lleida Patrícia Ibáñez, psicòloga i responsable del Centre Català de Solidaritat a Lleida. Ha estat un testimoni molt interessant per la feina que fa. Sempre demanem als testimonis acabar amb algun missatge adreçat als oients, algun missatge d'esperança, a partir de la seva experiència personal en aquesta ajuda.
Bueno, doncs això, que quan la persona consideri que la seva conducta ja és un problema o consideren que necessiten un suport, que sàpiguin que compten amb ell i que hi ha molts recursos també aquí a la ciutat de Lleida i que estem per intentar acompanyar-los en el procés.
A Càritas Lleida poden telefonar o buscar la informació a través de la pàgina web. El telèfon de Càritas Lleida, per exemple, podem donar el telèfon habitual, el 973-28-31-17. Allà poden trucar i demanar informació sobre aquesta ajuda que ofereix el Centre Català de Solidaritat a la capital del Segrià, per a Lleida i per a les comarques del voltant, com ens deia Patrícia Ibáñez en aquesta entrevista testimoni que ens ha ofert des de Lleida. Gràcies per la seva presència i una salutació molt cordial a tots els qui treballen en aquest servei.
A vosaltres, gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Comencem parlant de demà, dia en què a les 11 del matí a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, es presentarà als mitjans de comunicació, com hem dit avui també al principi del programa, la Memòria Social 2015 corresponent a totes les Càritas diocesanes de Catalunya.
Dimecres que ve, des de les 10 del matí i fins a les 2 de la tarda, es farà al Club Bon Esport, al carrer Vistabella número 11 de Barcelona, un torneig solidari en benefici de Càritas Diocesana de Barcelona.
Dijous vinent al migdia, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, beneirà els nous locals de l'empresa de reinserció laboral de Càritas Apasomi a la fàbrica Famatel de Lliçà de Vall.
Divendres, a 2:15 del matí, es farà a la sala d'actes de Càritas Diocesana de Lleida, a la plaça Sant Josep número 2, una jornada de formació sobre el mercat laboral i servei domèstic a Lleida.
També divendres es reuniran, en aquest cas a les 5 de la tarda, a Càritas Balaguer, els equips directius de les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell, per pactar els temes comuns a les 3 Càritas Diocesanes.
Dissabte que ve, 150 voluntaris rebran una formació específica al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona per preparar el desenvolupament de la tercera trobada de Càritas Catalunya.
Encara amb més propostes, diumenge vinent se celebrarà la 38a cursa popular del carrer Nou de Girona. En el marc d'aquesta iniciativa esportiva i solidària, es durà a terme al migdia la tercera edició de la caminada solidària de 5 quilòmetres a benefici de Càritas Diocesana de Girona per lluitar contra la pobresa infantil. Trobareu més informació en el web caritasgirona.cat.
I recordem que diumenge és el Dia Internacional de l'Alimentació i dilluns que ve, dia 17, el Dia Internacional de l'Eradicació de la Pobresa.
I dins aquesta doble convocatòria anual, el Dia Internacional de l'Alimentació, com cada 16 d'octubre aquest proper diumenge, i el Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa, dilluns, com cada 17 d'octubre, hi ha un article que us recomanem, un text d'Alberto del Pozo, de Càritas Catalunya, que podeu trobar en el web de Càritas Catalunya i també a les xarxes socials.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
I acabem recordant-vos que s'està fent a Tarragona des de dilluns passat i fins aquest dimecres, dia 12, Festa del Pilar, l'exposició El Dòmon al Descobert. Avui s'ha fet tot un acte des de les 11 del matí fins a les 6 d'aquesta tarda, presidit pel bisbe de Tortosa i bisbe coordinador de les missions a Catalunya, Enric Benavent, en què han intervingut Lluís Soler, bisbe de Trujillo a Hondures, Josep Frigola, missioner de Girona al Níger i Burkina Faso, i Jordi Sánchez, responsable del projecte missioners.cat de l'Observatori Blanquerna, amb la moderació de Ricardo Serrà, delegat de missions del bisbat de Girona i membre del Consell Nacional de les Obres Missionals Pontifícies. Això ha estat avui un acte interessant sobre solidaritat i caritat, especialment als països més desfavorits. I demà, vetlla de pregària, també dins l'exposició El Dòmon al Descobert, a Tarragona, amb Octavi Vilà, abat del monestir de Santa Maria de Poblet, des de les 7 de la tarda, també al centre tarraconense, al seminari. Intervindran Andreu Muñoz, Mercè Guasch i Carol García en una activitat que tindrà la moderació de la delegada de missions de l'Arcabisbat de Tarragona, Anna González. Això serà demà, el penúltim dia d'una exposició sobre missions a Tarragona i en altres llocs que culminarà dimecres amb la celebració de l'Eucaristia a la Catedral de Tarragona a les 12 del migdia, encomanant-se a la Mare de Déu tots els participants en una celebració que estarà presidida també per l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Dimecres a les 12 del migdia a la Catedral Primada de la Tarraconense. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra presència, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres com cada dilluns des de les 8 del vespre a Ràdio Estel, el Toni Huguet a les Vies de So i la resta de l'equip amb la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Us recordem que demà es presenta a les 11 del matí al carrer dels Àngels de Barcelona, a la seu de Càritas Catalunya, la memòria de l'any 2015 de totes les Càritas diocesanes. I d'aquest tema ja us anunciem que en parlarem dilluns vinent àmpliament aquí a La Veu de Càritas. Que tingueu un bon descans. Bona nit.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.